Es la 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Huera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Sería sumamente raro que a menos de un mes para las elecciones generales, un gobierno, sea el que sea, retirase las ayudas que benefician a todo el mundo. Sería algo inédito, casi suicida, diría yo, que a 10 días de un arranque de la campaña electoral se retire todo lo que... Oye, pues el ciudadano en más o menos medida lo va notando en su bolsillo. Así que el Consejo de Ministros ha prorrogado hoy las ayudas por la crisis de precios provocada por la guerra de Ucrania y la subida de la inflación. Ayudas que caducaban este viernes 30 de junio. La traducción es que seguirá aplicándose la rebaja del IVA a los alimentos básicos y las ayudas para el transporte público. En el primer caso, a la hora de ir a un supermercado, productos como el pan, la leche, los huevos, las frutas o las verduras, hortalizas y legumbres seguirán sin IVA. Y otros alimentos, como los aceites y la pasta, mantendrán también la rebaja de este impuesto del 10 al 5%. La supresión o rebaja del IVA no es que haya sido algo determinante para controlar la subida de precios, que han seguido subiendo. Sus efectos han sido más bien limitados. Por ejemplo, a la hora de hacer la compra, se está notando mucho más la caída del precio de la energía en el precio de esos alimentos que lo que te reducen del IVA. Por ejemplo, los 5 céntimos que te pueden suponer en una barra de pan. Pero oye, como diría mi abuela, a caballo regalado no le mires el diente. Ya que tenemos un descuento, pues por pequeño que sea, no vamos a quejarnos. Eso sí, otros alimentos básicos en cualquier dieta, como pueden ser la carne o el pescado, se vuelven a quedar fuera de estas medidas anticrisis, al menos si se cumple con el guión previsto de prorrogar, que estando a las puertas de una campaña, pues tampoco nada es descartable. En cualquier caso, y a lo largo de este programa, si así se produce, te lo vamos a contar. Fuera del supermercado, las ayudas al transporte público también se amplían. Se mantiene la rebaja del 30% en los billetes y abonos, que ya sabes que después cada región puede todavía más ampliarlos. Lo que no está tan claro es qué va a pasar con las ayudas a los carburantes, si se mantienen o no para los profesionales del sector, para los transportistas o, por ejemplo, también para los taxistas. Ahora mismo estos gremios tienen una bonificación de 10 céntimos por litro, incluso aspiran a que sea de 20 céntimos. Sin embargo, el gobierno sí que ha dejado caer que en este caso esta ayuda, bueno, pues podría desaparecer este viernes. Ya veremos cómo reacciona el sector del transporte por carretera, que cuando se habla de surtidores es uno de los más beligerantes a la hora de convocar paros y huelgas. Te acordarás del vacío de suministro, bueno, con el que a todos nos sorprendieron en la huelga de hace unos cuantos meses. Que el gobierno iba a prorrogar estas medidas se daba por hecho porque a nadie se le ocurre volver a subir el IVA justo antes de unas elecciones. Es más, es que el hecho de ampliar la duración de las ayudas es una baza electoral que está jugando el propio presidente de gobierno, que por cierto aprovechó una entrevista poco más de hace 24 horas para anunciar la continuidad de las mismas. Bueno, pues a lo largo de todo este programa vamos a estar muy pendientes de lo que salga de Moncloa, de todas esas ayudas, pero además de esto hay más cosas en el día que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues mira, Sofía, te cuento que sigue la ola de calor, al menos hasta el jueves, y a partir de entonces, pues ya veremos. A partir de esta hora, la EMET prevé nivel naranja por calor y temperaturas que ronden los 40 grados en Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Comunidad de Madrid, Valencia, Aragón y el interior de Cataluña. El riesgo de sufrir un golpe de calor es alto, sobre todo en las personas que tienen patologías previas. De hecho, fíjate, el Instituto Nacional de Estadística, el INE, acaba de publicar que las temperaturas extremas registradas el verano pasado aumentaron la mortalidad un 20% en España, ahí queda el dato. También hoy hemos conocido que el gasto en pensiones se ha disparado en junio a más de 23.600 millones de euros. ¿Quién los pillara, Sofía? ¿Quién los pillara?
Hombre.
Bueno, pues yo creo que ni tú ni yo, al menos por ahora. Este mes se incluye la nómina mensual en esas pensiones y la extra de verano, que cobran algo más de 9 millones de pensionistas que han visto cómo aumentaba la pensión media un 9,6% en un año. Precisamente hablamos de personas mayores para contar las consecuencias que puede tener la soledad no deseada. Una mujer de 78 años que ha sido rescatada en su casa de Torrevieja, en Alicante, inconsciente y con síntomas de deshidratación. Llevaba 3 días caída entre la cama y un armario. Y el cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, llega esta tarde a Moscú para continuar el encargo del Papa Francisco de ayudar a avanzar hacia una solución pacífica en Ucrania 3 semanas después de su viaje a Kiev. El cardenal Zuppi tiene previsto reunirse con Kirill, patriarca de la Iglesia Ortodoxa, y se desconoce si tendrá ocasión de encontrarse o no con el presidente ruso, Vladimir Putin.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Ya tenemos en marcha la Asamblea de la Federación Española de Fútbol.
Con varios puntos a tratar, entre ellos la configuración de los dos grupos de Primera Federación que ya han quedado conformados. Vamos a la ciudad del fútbol de Las Rozas. Fouto.
Se están aprobando las cuentas de la Federación, los gastos e ingresos. Rubiales acaba de anunciar, lo más destacado hasta ahora, es que si España se clasifica para la Eurocopa, para la próxima Eurocopa, se va a jugar un partido amistoso en junio de preparación ante Andorra, algo que nunca se había hecho hasta ahora. Se ha repasado la gestión de Rubiales en los últimos 5 años, ha habido un mensaje grabado de Infantino, presidente de la FIFA, se ha recordado delante de Luis de la Fuente el último éxito de la selección española, esa Nations League, y como tú decías, Corrochano, se han aprobado los grupos de Primera Federación. Grupo 1 serán todos los equipos del norte, grupo 2 todos los equipos del sur, lo más destacado es que se dividen los equipos madrileños, 2 van al grupo norte, Rayo Majadahonda y Fuenlabrada, y 2 al grupo sur, los dos filiales, el Castilla y el Atlético Madrid B.
Y noticia en el Barcelona de baloncesto que cuenta Albert Díez, el Barcelona de Roger Grimau ficha al jugador del Partizan Kevin Panther, además el Barça va a reducir el presupuesto de 40 millones de euros a 28.
Sigues en Mediodía Cope.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Això que t'explicaré ara et semblarà una exageració, però gairebé tothom som hostatges del mòbil, uns més que d'altres. Us imagineu per un moment viure 2 dies sense el mòbil? Series capaç de suportar-ho? Diuen que és el major company que tenim. Tothom porta el telèfon al damunt. Ningú surt de casa sense carregar el mòbil. Tot gira al voltant del mòbil. Però és més, va un augment la seva dependència i això s'accelera des de la pandèmia. I veig que la gent és més insolidària que mai. Va cabrejada amb tothom. Els joves estan desanimats. Hi ha insatisfacció social total i l'únic consol és el telèfon, el nostre millor amic i conseller. Li pots demanar ajuda perquè t'ofereixi el que vulguis. Et donarà una adreça, et buscarà un restaurant, una aplicació per lligar i fins i tot et convidarà perquè compris coses a través d'internet i deixis d'anar a la botiga del teu barri. Fa temps que es parla de la desaparició dels diners en metàl·lic i que tot ho paguis amb el telèfon mòbil. Un mòbil, per cert, plegat de hackers que et volen buidar els comptes dels teus minsos estalvis. Certament, això em fa por i em produeix molta inquietud. I a tu, què et sembla? Soc la Montse Rodríguez i ja estàs escoltant Migdia Cope Catalunya i Andorra. I a 1:08, ens fem ressò del temps que ens espera les pròximes hores o els propers dies, perquè diuen que a la recta final d'aquest mes de juny tindrem novetats en forma de ruixats que cada tarda apareixeran al Pirineu. Un petit refredament de l'atmosfera ajudarà a fer créixer les nuvolades i obrirà les portes a l'arribada de més inestabilitat cap a la segona meitat de la setmana. La Cadó cedeix terreny, però no desapareix. I és un bon moment ara per sortir a les carreteres i per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Ens ho explica des del Servei Català del Trànsit la Sílvia de l'Amo. Sílvia, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda de nou. Doncs seguim parlant de tranquil·litat amb una única incidència, una miqueta de lentitud, 1,5 quilòmetres just a la ronda del litoral cap al Nus de la Trinitat. Després d'un matí bastant acceptable i, per tant, com sempre, anar-vos que no baixeu la guàrdia, sobretot aquelles persones que ja esteu de vacances amb els vostres llocs que són de curta distància i no... aquests llocs on la gent es relaxa i poden haver-hi, a vegades, els accidents més importants. Això és tot. Bon dia.
Hacerte una pregunta que me traslada a los amigos de Legalitas. ¿Por qué hacerte de Legalitas? Bueno, pues porque puedes consultar a sus abogados por teléfono o internet sobre cualquier asunto, un contrato, una reclamación o incluso una herencia o un divorcio. Y te preguntarás, ¿pero esto cómo funciona? Bueno, pues ¿sabes los centros médicos donde según lo que te pasa te derivan a un médico especialista u otro? Pues en Legalitas es igual. Tras escuchar tu consulta te pasan con un abogado experto en tu caso, laboralista, fiscalista, el que necesites. Ya sabes, hazte ahora de Legalitas en el 900 100 662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
piensas.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 1 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Classics, un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics, con José Luis Garci. Esta semana, Rocky, ganadora de 3 Oscar. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de ser un professional a l'hostaleria, parlem d'una formació hostalera de qualitat de nivell, parlem de l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, parlem amb l'Iñaki Gorostiaga, el seu director. Iñaki, com estàs? Bon dia, benvingut.
Molt bé, bon dia, com esteu?
Molt bé. Bé, la primera pregunta que et faré, si et sembla, des del teu punt de vista, com està el sector hostaler professional aquí a Barcelona, per exemple?
Bueno, en aquest moment és un moment dolç pel sector, però complicat per trobar professionals. Dolç pel sector perquè podríem dir que el sector turístic està funcionant molt bé, i un dels motius del turisme, a part de la gran ciutat que tenim, és la gastronomia. El que sí que està provocant és que s'estan obrint locals, i indirectament hi ha una demanda sobredimensionada de professionals. Això que provoca, doncs, que les escoles tinguem una demanda d'alumnes brutal. I per una altra banda, jo crec que en ordenar-se això passarà un temps llarg. No és una problemàtica a Barcelona, és una problemàtica en aquest moment, podríem dir, a nivell europeu, a nivell mundial, al nostre sector.
I quina relació teniu, per exemple, amb els gremis, els diferents gremis d'hostaleria que hi ha?
Doncs, mira, l'escola és una fundació privada sense ànim de lucre, que va ser creada, fundada pels dos gremis, Gremi Hotels i Gremi Restaurants, i són qui representa el patronat de la nostra fundació. Que l'únic objectiu que tenim és formar els millors professionals, o intentar formar els millors professionals del sector. Clar, nosaltres el contacte és en dia a dia, i a part hi ha una segona part, perquè nosaltres fem formació reglada i formació contínua. Dintre de formació contínua, hi ha una línia, que quan dic formació contínua és enfocada a treballadors del sector, que tota la dotació econòmica que reben els dos gremis per actualitzar i formar els seus treballadors es fa a través de l'escola. Per la qual cosa nosaltres dissenyem unes formacions sempre molt professionals, no llargues, més bé curtes, per formar i actualitzar la gent que en aquest moment està treballant en el sector d'hotels i de restaurants. Ells fan la difusió a través de les seves plataformes gremials, i per la nostra part sí que hem notat que el professional actual, justament el que té molt clar, és que ha de ser millor.
Doncs ja sabeu que encara esteu a temps. Tota la informació de l'ESCOP a la seva web ho trobareu, eshop.com, allà trobareu tota la informació si esteu interessat en això, i poca broma, amb l'ESCOP, Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, perquè jo he estat allà i és magnífica. No estudiant, sí, gaudint dels vostres alumnes, que ja són pràcticament professionals, Iñaki?
Bueno, nosaltres sempre diem, quan venen els pares i alumnes, que la forma de conèixer l'escola és venir a dinar. O sigui, perquè llavors veuran el que fan els alumnes de l'escola. Hi ha el restaurant de menú, el restaurant intern, el gastronòmic, que és un espectacle, i poden veure reflexats els futurs alumnes, o els pares poden veure el nivell pràctic que té aquesta escola, que ja fa anys inclús ens van denominar en un diari de molta tirada, molt important, una de les 5 millors escoles del món.
Perfecte. Doncs Iñaki Gorostiaga, director de l'ESCOP, de l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres i que tingueu molt bon dia.
Una abraçada, cuida't.
Igualment.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja sabeu que, tot i que tradicionalment les rebaixes d'estiu comencen l'1 de juliol, en els darrers anys són cada cop més les empreses que avancen la temporada de rebaixes d'estiu. De fet, hores d'ara, les grans botigues de la indústria ja han penjat els cartells de les rebaixes, uns descomptes que ja havien arribat fins i tot abans als seus portals webs. Les rebaixes, com veiem, han canviat molt al llarg del temps, i per conèixer la història d'aquesta tradició, tinc aquí a l'acompanyar Gisela Boada. Bona tarda, Gisela.
Bona tarda, Montse.
Explica'm d'on venen les rebaixes.
Doncs, com moltes altres tradicions que tenim aquí al país, aquesta també va iniciar-se als Estats Units. Concretament, ens remuntem al 1929, amb el crac del 29, aquell desastre financer que va enfonsar l'economia del gegant americà i també del món. Els comerços, en aquest context, van tancar i la xifra d'aturats no parava de pujar. Per intentar reactivar el consum, el 1930, diverses botigues de venda local, que en aquell moment era el comerç més habitual, van unir-se per determinar una sèrie de dies que al llarg de l'any oferirien els seus productes a un preu especial.
Molt bé.
També van acordar altres coses, per exemple, l'opció del pagament a plaços, que també neix una mica a partir d'aquest fet. Però no tot era pel consumidor, és a dir, ells també s'aprofitaven, no, de poder donar sortida a aquest sobreestoc que a vegades acumulaven els magatzems.
I a Espanya quan arriba les rebaixes?
Espanya triga més. Espanya triga uns 10 anys. De fet, per entendre per què va arribar al nostre país, hem de fixar-nos en els dos grans magatzems d'aquella època, que eren Galeria Preciados i el Corte Inglés. Aquests dos grans gegants del comerç van estar en guerra de preus durant dècades. Però als anys 40, veient una mica doncs, l'experiència dels Estats Units, van decidir llançar els seus dies especials, on oferien doncs, uns descomptes i també intentaven acostar-se a una població que estava encara sortint de la Guerra Civil.
Efectivament, però les rebaixes, Gisela, en aquell moment ja eren a l'estiu i a l'hivern o no?
No, a l'inici eren només rebaixes d'hivern, però sí que és cert que quan va canviar l'estil de vida dels espanyols i la gent cada cop marxava més de vacances i es posava més de moda aquest estil, doncs l'estiu va passar a ser una temporada on el consum era clau i, per tant, les rebaixes també van començar a comercialitzar-se. I fins a dia d'avui, que hem viscut diferents etapes, tenim prerrebaixes, rebaixes, rebaixes de les rebaixes i descomptes online pràcticament tot l'any.
Per intentar evitar les compres compulsives, el malbaratament i les despeses descontrolades, avui és un plaer parlar amb el secretari general de FACO a Catalunya, que és en Gerard Hernández. Gerard, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Fa un temps, a l'inici d'aquest any, veiem que vosaltres veu fer una enquesta on 8 de cada 10 consumidors creuen que la majoria de comerços falsejaven els descomptes en una part dels productes que anunciaven com a rebaixats. Estem parlant d'unes xifres altes, eh? 8 de cada 10.
Doncs sí, efectivament, el consumidor té la percepció i el que voldríem és que doncs, les administracions fessin la seva feina, no? I fessin les intervencions necessàries per erradicar aquestes males pràctiques, si més no, per poder destriar, no?, el gra de la palla.
Explica'm, tenim un decàleg de bones pràctiques per als dies de rebaixes, tot i que fa molts anys que parlem de rebaixes, cada any passen coses similars. Què seria important a l'hora d'anar de rebaixes?
Bé, el primer de tot hauria de ser doncs, tenir present que efectivament doncs, es tracta d'una campanya publicitària, per tant, hem de, no, hauria de fer prevaldre el consum responsable pensant de dues vegades si realment necessitem aquell producte i si és així, anticipar-nos per poder mirar a veure quin és el seu preu real i així, doncs, arribat al període de rebaixes, poder-nos doncs, poder comprovar, poder-nos assegurar que efectivament aquell producte està rebaixat. Uh-huh. En qualsevol cas, ja dic, en qualsevol cas, les administracions són qui han de garantir, no?, que aquestes rebaixes realment són reals. Si no és així, evidentment es pot denunciar, perquè és una pressió sancionable el que fet de que aquella rebaixa no sigui real. Uh-huh. Els comerços haurien de publicitar el preu nou i el preu antic, o si més no, el preu nou i el tant per cent de rebaixa sobre el preu antic, i si no és cert, doncs, evidentment, això seria una infracció sancionable, no? Uh-huh. I ja dic, si cal consumidor, doncs, si és perillós i doncs, anirà a demanar la seva dubte, podrà comprovar si efectivament aquella rebaixa que diuen és tal i que ja dic, i si no ho és, doncs tocaria doncs, denunciar-ho, no?
Gerard, important fer un pressupost abans d'anar a les rebaixes?
Sí, és important, més que res, el tenir clar, doncs, quins són aquests productes que realment volem comprar, no? Per no deixar-nos endur per la, no? Per l'espiral consumista, no? I també, doncs, per la cafeteria lluminosa, a gran tamany, no? De colorins, que a vegades, doncs, és molt cridanera i això ens va molt als publicistes, no? Per fer-nos doncs, encendre aquest esperit consumista, no? I a vegades, doncs, acabes comprant coses que realment no necessites i que, potser, doncs, tampoc està tan rebaixat. Però veus el cartell, veus l'anunci, dius, rebaixa, i dius, home, doncs, mira, aprofito, no? I a vegades, doncs, aquí, doncs, paquem, no? I caguem un vendre productes que no necessitem o que potser no estan tan rebaixats, però que bé, doncs, de l'anunci és molt llaminer, doncs hi acabem picant, no?
Clar. Important, com feien les nostres mares, les nostres àvies o avis, comparar preus, no? No deixar-se anar per allò del cartell lluminós que diu preus molt baixos i que animin a comprar, no? Comparar també marques, important.
Sí, efectivament, és important el comparar preus entre diferents establiments, perquè, evidentment, doncs, podem trobar el mateix producte a diferents preus, diferents establiments, i com deia, doncs, si som revisors i hem pogut, abans de començar les rebaixes, de veure quin és el seu preu, doncs, realment, estem comprant molt més tranquils, sabent, doncs, que no ens enganyen, no?, amb aquesta rebaixa, no?
Uh-huh.
I, evidentment, de la vegada comprem, tenir clar, doncs, que els nostres drets són exactament els mateixos, és a dir, el producte ha de tenir la mateixa qualitat, la mateixa garantia, i en aquest sentit doncs, podem comprar tranquils. Però si és veritat, doncs, que a nivell de preus, doncs, si comparem i som revisors, doncs, probablement ens enganyaran menys amb el preu que paguem.
Uh-huh. Estem a l'era digital i hi ha molta gent que compra ja no tant físicament, sinó a través d'online. El fet d'emprovar-se la roba abans de comprar-la sempre va bé, però clar, amb internet això canvia. Diguem-ne que la llei és igual per la gent que compra a través d'internet que físicament?
Bé. La diferència en aquest cas, de comprar doncs, en aquest cas per internet, és que el consumidor té dret a desistir d'aquella compra, no? És a dir, a fer-se enrere, a retornar aquell producte i retornar els diners. És veritat que determinats productes molt, no? molt concret, doncs això no és possible, doncs, per exemple, pensem en roba interior, no? Doncs que evidentment doncs, per qüestió d'higiene, no? Doncs no és possible retornar aquests productes, però la resta de productes que comprem per internet tenim aquest dret de desistiment durant 14 dies del moment de la compra o del moment que ens arriba tot a casa, doncs per retornar-lo sense haver donat cap explicació. En aquest sentit, això és una garantia pel consumidor que compra a distància, que compra per internet, que evidentment a la botiga doncs, dependrà doncs, de quina sigui la política comercial, no? Si l'experiment accepta o no accepta devolucions o canvis i en quines condicions.
Uh-huh. Escolta'm, clar, ara si et pregunto pagant efectiu o en targeta, òbviament és diferent, no? Perquè quan pagues amb la targeta ens impedeix controlar físicament els diners que gastem, si els portem físics, això ja canvia la cosa, no? Vas veient que el moneder va baixant, però tant si paguem en efectiu com en targeta, les devolucions, si s'han de fer, no hi ha cap tipus de problema, tampoc.
No hauria de ser cap mena de problema el fet que hem pagat en efectiu o en targeta, no? És a dir, si és molt pràctic, no?, el pagar en targeta, però, evidentment, tenim dret a pagar en efectiu si volem, ens hem de donar el tiquet, que és important, en aquest cas, encara més, no?, el conservar aquest tiquet, perquè és la nostra garantia, no?, que podem fer un canvi, una evolució, i ara només, si volem fer això, un canvi, una evolució, sinó si tenim qualsevol problema amb el producte, té un defecte i s'ha de reclamar, doncs, que s'apliqui la garantia. És molt important conservar el tiquet de factura de compra, però encara més quan hem pagat en efectiu, que és l'única, no?, l'única prova de que realment hem fet aquella compra, no? A partir d'aquí, ja dic, la garantia dels drets del consumidor són exactament els mateixos que hem pagat en efectiu, que hem pagat amb targeta,
sí.
I no hauria de ser cap problema. Si es tracta d'una devolució, el lògic doncs, és que es retorni a la mateixa mitjana de pagament, no? Però ja parlant d'això, ja dic, és indistint el fet que paguem efectiu o amb targeta.
Uh-huh. Avui estem parlant de les rebaixes a la cadena COPE, però hem de dir que ja, realment, durant tot l'any, ja hi ha productes rebaixats, eh?
Uh-huh. Sí, evidentment, això ja fa uns anys que es va liberalitzar el període de rebaixes. Segueix la tradició, sobretot els grans establiments, de fer aquesta campanya de rebaixes a la qual s'apunta petit comerç, no? però sobretot és aquest comerç el que és fidel, no?, a la rebaixa tradicional, no?
Sí.
Perquè els grans comerços, com deies, doncs, fan Cyber Mondays, fan Black Fridays, fan altres promocions tot l'any, i bé, doncs, acaba una mica desdibuixada aquestes rebaixes. Però, en tot cas, qualsevol descompte, qualsevol període de descompte, és lícit, perquè ja dic que és la liberalitat, el que era el concepte tradicional de rebaixes, però tenim molt clar que els nostres drets són exactament els mateixos a un producte rebaixat que a un producte no rebaixat.
Uh-huh. Efectivament. Doncs hem après algunes coses que repetim cada any, però tot i això, a vegades caiem amb la trampa. Si veieu alguna trampa, ja sabeu que els amics de FACO estan per ajudar-vos, però sobretot important, guardeu els tiquets de compra a l'hora de realitzar algun tipus de reclamació o de canvi, i no estem parlant no només de roba, estem parlant d'electrodomèstics, de mobiliari i un ventall de coses, de productes que es compren en aquestes rebaixes. Gerard, has fet tu la teva llista allà o no?
Bé, encara no, però sí, sobretot és important que abans de comprar pensem què necessitem i així puguem comprar doncs, de forma responsable.
I tant que sí. Gerard Hernández, secretari general de FACO a Catalunya. Gràcies, bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Bueno, pues vamos a hablaros ahora de Argentina. Ya sabéis que de Argentina es originario el tango y también la buena comida, el lomo alto, el lomo bajo, el asado banderita, el beef de vacío, la entraña. Bueno, pues todo eso vas a poder encontrarlo en el restaurante que tenemos justo enfrente de COPE, que se llama La Cabrera y que está en calle Diputación 239. Para poder vivir la pasión por la carne y el fuego, reserva en restaurante La Cabrera y disfruta de esa buena comida, las carnes a la brasa. Te van a traer una experiencia única. 938783230, La Cabrera, en Barcelona.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Sentir és ràbia, és plorar, és patir, és enfadar-se i allunyar-te perquè et fa mal. Però sentir també és amor, alegria, eufòria, passió, felicitat. Sentir és somiar que es pot, perquè sentir és viure. I jo no vull deixar de sentir. Abona't al Reial Club Deportiu Espanyol. Abonaments al 50% i menors de 10 anys gratis.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa. Infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre... Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza tiempo de juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
El Atleti debe luchar por ser campeón de liga.
Eso sabe. O sea, para yo contarle a la gente, no a ustedes, para contarle a la gente. El Atlético está preparado para que cuando el Real Madrid y Barcelona fallen, vos estés pronto.
¿No era este el año?
Este año. Sí, ¿te parece? Por ejemplo.
No, los números de...
O sea, ¿vos crees que llegando Lewandowski al Barcelona era un campeón?
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Migdia, les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un 2:45 a COPE Catalunya i Andorra.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, podríem dir que tenim el rei d'Anglaterra i un senyor de Suïssa, perquè han arribat puntuals. Escolti'm, bona tarda, companys. Senyor Carles Ossada, cap d'informatius, com estàs?
Què tal, com va tot? Bé, no?
Molt bé.
I quin dia de calor, eh?
I això que diuen que avui fa menys calor, eh?
Bueno, el que passa és que aquí a Barcelona fa molta xafogor, que és el pitjor que hi ha, no?
No, horrorós. Jo he passat una noche tropical i no tomando mojitos, eh?
Ni... La calor seca encara suporta bé, però la calor amb humitat és horrorosa.
M'està
vostè invitando
al monte, o...?
Escolti, vagi vostè a Andorra, al Pirineu, estarà fresqueta i...
Pues sí, pel monte. Senyor Suizo, senyor Gil, què tal? Buenas tardes, companys.
Què tal, Montse, companys? Bon migdia. Treballem en un negoci on el butlletí de les 5 s'emet a les 5 i no a les 5 i un minut, o a les 5 i 30 segons.
Sí, sí, sí.
Cada norma té la seva excepció i alguna n'hi haurà justificadíssima, però en este negocio el boletín de las 5 s'emite a las 5.
És Joan Capri, eh?
És una hora taurina 100%, a les 5 de la tarda.
Sí, sí.
Anem al negoci?
Pues, al toro.
Al toro, al toro.
Al toro.
Les notícies, algunes d'elles curioses i impactants. Per exemple, aquesta que s'arriba des de les comarques de Tarragona. Els Mossos han denunciat dos cops en una hora un home de 31 anys per circular per l'autopista o per l'autovia 7 a Tarragona sota els efectes de l'alcohol. Segons fonts policials, els fets van passar la matinada del 24 de juny a les 5 de la matinada, quan efectius de trànsit feien un control al punt quilomètric 1162. La policia va aturar un conductor que presentava símptomes clars d'haver begut. L'home va donar positiu en el test d'alcoholèmia amb 1,1 mil·lígrams per litre en aire expirat i els agents van immobilitzar el cotxe en què circulava. Cap a les 6 del matí, un cop finalitzat l'operatiu policial, el denunciant va trencar el parany del turisme i va reprendre la marxa de l'autovia, encara sota els efectes de l'alcohol. La policia va tornar-lo a aturar i el va anunciat de nou dos cops en menys d'una hora. Fixa't tu com està el pati,
doncs sí,
en segons quins moments de la matinada, no? Parlarem també d'educació avui, perquè hi ha un ple extraordinari al Parlament aquesta tarda. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, obrirà aquest debat, un ple monogràfic sobre l'educació a Catalunya, que començarà a les 5 de la tarda. Aquest matí el govern ha anunciat ja la contractació de 1.109 professors de cara al pròxim curs. I també estarem atents, doncs, a un pacte que sorprès pràcticament a tothom a nivell municipal les últimes hores. Ciutadans ha anunciat un pacte amb el PSC per entrar al govern de Santa Coloma de Gramenet. És un pacte que sorprèn a tothom perquè la socialista Núria Parlon té una majoria no àmplia, sinó superàmplia. Tot i això, doncs, al final, Núria Parlon ha decidit incorporar algun membre de Ciutadans a l'equip de govern de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Home, és un gest de generositat davant una situació, podríem dir, de mort pràcticament terminal de Ciutadans, donar vida a una formació política com a Ciutadans, una formació constitucionalista, sempre és una bona notícia, eh, Montse?
Molt bé, senyor Lossada, a quina hora escoltem això?
No, serà una continuació de tot el que estàs fent en aquests instants, que arribarà a les 2 de la tarda i 20 minuts. Ampliarem tot el que tu ens has explicat amb alguna coseta més, eh?
Molt bé, doncs allà hi serem, escoltant-te sempre. Gràcies.
Que vagi bé.
Que vagi bé. Senyor Gil, algun tema solidari també a... el tema esportiu?
No, solidari. Bueno, solidaritat que han tingut amb els equips catalans de Primera Federació, ara li explico, però hem de començar parlant avui del Barça de bàsquet.
Mire, me n'alegro que parlem del bàsquet i no pas de futbol, que sempre comencem igual, no?
No, comencem per lo que és notícia. I ara mateix a Can Barça és notícia a la secció de bàsquet, després que ahir es conegués la sortida de la banqueta de Sarunas i Asikevičius, manca d'acord amb el club, teòricament, en la rebaixa salarial, i l'arribada de Roger Grimau, que fins ara era tècnic del Barça B. Coses que ampliarà l'Alberto Díez després, però que ja podem explicar. Pressupost de la secció.
Sí.
Tisora, nyec, nyec, baixarà dels 40 als 28 milions d'euros. De 40 a 28 milions d'euros. Això sí, ja podem parlar d'un primer fitxatge del Barça de bàsquet i un fitxatge, jo podria dir, fins i tot de campanetes. Kevin Panther. Pels no iniciats, se'n recorden vostès d'aquest alè del Partizan de Belgrado que pràcticament ell solet una mica més i fa fora el Madrid de l'Eurolliga en aquesta sèrie Madrid-Partizan, Kevin Panther, doncs és nou jugador del Barça de bàsquet per les properes dues temporades. Tornant al futbol, coses que ja sabem. El Girona ha tancat un amistós de pretemporada Girona-Andorra el 22 de juliol. Parlàvem de Primera Federació i de la solidaritat que han tingut amb Barça, Nàstic, Cornellà i Sabadell, perquè en el repartiment dels dos grups de la propera temporada han anat a parar amb el grup nord. És a dir, sí, hauran de fer quilòmetres per jugar contra el Deportivo de la Coruña, per exemple, però se n'han desfet de Ceuta i Melilla, que eren desplaçaments complicats i que han anat a parar a l'altre grup. Això sí, la propera temporada, Primera Federació, no hi haurà miniclàssic, perquè el Castilla i l'Atlético de Madrid B han anat a parar amb els andalusos, Ceuta, Melilla i companyia, al grup 2. En futbol, avui és un dia assenyalat, perquè avui comença la Lliga de Campions. Sí, sí, avui comença... Sí, sí, no em miri amb aquesta cara.
No li he donat un cop de calor, és veritat.
Comença això? La Lliga de Campions. Com és habitual, pues els quatre equips amb pitjor rànquing juguen una fase de concentració a Islàndia.
Sí.
Semifinal i final. I entre aquests quatre equips tenim un equip d'Andorra, l'Atlètic Escaldes, que jugarà la semifinal contra el Budugnos avui a les 3 de la tarda. I si es classifica, jugaria a entrar a la primera preliminar contra el guanyador del Trepene de San Marino, Brediablik d'Islàndia. A més, hi ha assemblea de la Federació Espanyola de Futbol. Ja dic al seu amic Luis Rubiales que si Espanya es classifica per l'Eurocopa, jugarà un amistós la selecció contra la selecció d'Andorra. Aquest partit mai s'ha produït de moment a la història. Espanya-Andorra de seleccions nacionals absolutes. I en poliesportiu, més enllà del Barça de bàsquet, s'ha sortejat la fase de grups de la Champions d'handbol. El grup del Barça, Gotgutme, Vespren, Magdeburg, Wisla, Montpellier, Porto i Celje.
Escolti'm, li anava a preguntar per Raúl, futuro entrenador del Madrid o...
Aviam, Raúl es queda una temporada més al Castilla. És a dir, farà la 23-24 al filial del Madrid. Què passa? El 24 és quan teòricament Ancelotti acaba contracte i marxa a entrenar la selecció del Brasil. Candidats a la banqueta del Madrid, Raúl com a tècnic del filial, encara que es parlen d'altres opcions.
Mitchell?
No, Xavi Alonso, es parla de Xavi Alonso, i es parla d'un gir de guió que seria ja absolutament tremendo, que és que amb l'arribada de Kylian Mbappé al Madrid, la teòrica arribada de Kylian Mbappé al Madrid, el successor d'Ancelotti a la banqueta del Madrid fos entrenador Zinedine Zidane. És a dir, Ancelotti va rellevar Zidane, va rellevar Ancelotti, Ancelotti va rellevar Zidane i seria Zidane qui tornés a rellevar Ancelotti en un gir de futbol ficció absolutament inversemblant.
Sí, qui sigui, ho farà molt bé.
Sí, qui sigui, de moment, el que hi ha és que Raúl González Blanco continua al Castilla després que se li hagi escapat, per exemple, a la banqueta del Getafe, on continuarà Bordalás.
Senyor Gil, moltes gràcies.
A vostè.
Més informació, ja sabeu, aquí a la cadena Copa, a partir de quina hora?
A partir de les 3 i 5 de la tarda, Joan Batllori al comandament.
Molt bé. I nosaltres, d'aquí a un moment, bons consells, i també parlarem amb el sindicat de llogateres, que llancen una web per recuperar els honoraris estafats a les immobiliàries des de l'entrada en vigor de la nova llei a la que l'inquilí no ha de pagar aquests honoraris, sinó el propietari de la vivenda.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Es usted insomne?
No, yo no soy insomne. Tengo a mi marido, que es un tranquilo que sube, baja algunas noches, porque cambié con la niña en el dormitorio de la niña. Y entonces hay noches que no se queda dormida.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
Total, que mi familia no me deja dormir. Y ya para colmo, los jueves universitarios, que el niño sale y lo pone mejor. A las 3:30 de la mañana o a las 4.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. El consejo del día de la doctora Torrejón.
Bueno, decir solo el consejo, doctora Torrejón, nos quedaríamos cortos. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Montse.
Porque tienes tantos consejos que darnos, ¿no?
Hombre, son muchos años haciendo lo mismo, dedicándome a lo mismo, que claro, surgen consejos, anécdotas, información para los pacientes, surgen muchas cosas.
Hoy creo, Carmen, que tendríamos que dedicarnos a hablar de esos medicamentos o de alguno en concreto que está utilizando alguna persona para perder peso y que no es un medicamento hecho para eso, sino que es un medicamento para diabéticos. Háblanos de ese medicamento que se llama metmorfina.
Metformina. Metformina es el principio activo del medicamento, ¿vale? Entonces, la metformina, esto lo conocen muy bien las personas diabéticas, es un medicamento que se utiliza para bajar el azúcar, que lo toman los pacientes diabéticos. Y bueno, ¿por qué lo toman? Pues porque su páncreas no funciona adecuadamente, digamos, está un poquito perezoso, entonces no se queman los azúcares, no se queman los hidratos de carbono, y entonces sube el azúcar en sangre, sube la glucemia y da el problema de la diabetes, ¿vale? Entonces, este medicamento, pues tal como tú has dicho muy bien, está indicado fundamentalmente para la diabetes, es más, es el uso que tenía, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? Que se está utilizando para tratar personas obesas y con un sobrepeso, digamos, importante, ¿no? Si tú me preguntas, Monse, ¿qué pienso de esto? Considero que es una barbaridad y lo tengo que decir así. Salvo que el paciente tenga un problema de metabolismo de azúcares, en cuyo caso tiene un comportamiento más o menos como si fuera un diabético y entonces se tiene que utilizar, ¿vale? Pero si el paciente metaboliza, usa correctamente los azúcares, desde mi punto de vista es una barbaridad. ¿Por qué motivo? Porque se da este medicamento como si fuera un poco, ¿sabes? La píldora, la pastilla famosa que todo busca, que todo el mundo busca, ¿no? Para comer lo que quieres y no engordar. Esta pastilla no existe, ni ha existido, ni creo que vaya a existir. Entonces, ¿qué pasa? En lugar, desde mi punto de vista, de profundizar un poco con el paciente, hacer una investigación alimentaria, darse cuenta, pues si esta persona, por ejemplo, en su día a día está haciendo un consumo exagerado de azúcares, que yo esto, si te lo digo así, pues a lo mejor alguna persona lo está escuchando y dice, no, yo es que azúcares no tomo porque yo no tomo galletas, yo no tomo chocolate.
Claro.
Y yo le digo, no, espérese, es que azúcar es la fruta, es que azúcar está en la leche, es que el azúcar está en el queso,
en las bebidas,
está en las verduras, en las bebidas, está en las legumbres, es decir, está lo que se llaman los azúcares buenos y los azúcares malos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Muchas de estas personas, que yo espero que si alguien se lo hace a un médico y nadie decida tomarlo por su cuenta, muchas de estas personas, a lo mejor cuando han empezado a hacer este tratamiento con metformina, sí que es verdad que han podido perder los 4, 5, 6 kilos primero bien, bueno, pues con una cierta ligereza, por así decirlo. Pero luego estas personas notan que llega un momento como que siguen estancados en el peso, ¿no? Y entonces es cuando viene la leyenda urbana, se me ha bloqueado el metabolismo, yo los primeros kilos los pierdo,
claro,
y luego ya no pierdo más, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso, es decir, no se bloquea el metabolismo. Lo único que sucede es que, claro, yo, los nutrientes, las sustancias básicas que mi organismo necesita para vivir son los azúcares, las grasas y las proteínas. Y uno dice, las grasas no. Sí, las grasas también se necesitan porque intervienen en reacciones y en estructura de partes de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Tanto los azúcares como las proteínas como las grasas aportan calorías. Entonces, si yo uso un medicamento, pongamos por caso que lo que está haciendo es facilitarme que queme los azúcares, pero yo no hago ninguna modificación respecto a las grasas o no hago ninguna modificación respecto a las proteínas, pues si yo las calorías las reduzco de un lado, pero están iguales o se siguen aumentando del otro lado, al final ni frío ni calor, 0 grados. Me quedo en el mismo punto. Esto desde el punto de vista de por qué pierdo los primeros kilos y luego me quedo parada. Pero es que además, pensemos una cosa. Yo le estoy dando, si yo no tengo ningún problema con mi páncreas, yo le estoy dando a mi organismo una sustancia que en el futuro, porque todavía los estudios no existen, en el futuro podría ser que hace un poquito más perezoso a mi páncreas. Es decir, que sin quererlo podríamos estar provocando una diabetes ulterior, no solamente por el sobrepeso o la obesidad que tiene el paciente,
claro,
sino por el uso de un medicamento que no se sabe cuánto tiempo se va a tener que estar dando, ¿no? Entonces, he querido trasladar aquí este problema porque creo que no es la solución al problema del sobrepeso, no es la solución al problema de la obesidad, y yo creo que los médicos, ante todo, lo que tenemos que hacer es intentar ayudar a los pacientes a que pierdan peso cuidando y mejorando su salud desde el día uno. Si los vamos a poner en peligro con una salud más deteriorada, no merece la pena que se pierda peso.
Ha quedado clarísimo y además se nos han puesto los pelos de punta al escuchar que hay gente que se automedica con este principio activo de la metformina para perder peso. Si queréis perder peso, hacerlo bien, con alguien que os dé la mano antes, durante y después, Tenéis que hacerlo con el Centro Médico y Estético de la doctora Torrejón, porque allí vas a tener la primera visita gratuita, vas a preguntar lo que quieras y la doctora te va a decir lo que vas a poder perder, o lo que sí o lo que no, pero no nos vamos a inventar absolutamente nada, Carmen.
Correcto, así es. Es decir, no le doramos la píldora al paciente. Es decir, siempre, y esto figura como leitmotiv de nuestra página web, le decimos al paciente lo que debe oír, no lo que le gustaría escuchar. Tenemos que ser honestos y dar siempre información y no opinión.
Pues vamos a dar el teléfono de contacto de la doctora Torrejón. Ya sabéis que está en la calle Muntaner, 252 principal en Barcelona, y el teléfono el 93-414-3631, 93-414-3631. Y recordar siempre, con la salud no se juega. Doctora.
No se debe jugar.
Gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Un saludo. Adiós.
Chao.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sindicats de llogateres de diferents territoris han llançat una campanya a nivell estatal amb el hashtag estafa immobiliàries per acabar amb les estafes de les immobiliàries que cobren il·legalment despeses de gestió a les llogateres que signin nous contractes. Per això han creat una web. De tot plegat en parlem amb la Carme Carazo, que és portaveu del Sindicat de Llogateres. Carme Carazo, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Podem dir que sempre va ser una estafa, però que ara és il·legal?
Exacte. És a dir, en aquest país tenia lloc un fenomen que és completament anòmal a la resta d'Europa, que és que els honoraris d'un servei que se li fa d'arrendador, no, el servei de les immobiliàries, les havia de pagar el llogater. És a dir, et deien, si vols aquest pis, tot i que com a immobiliària jo mai em posaré de part teva, has de pagar aquest cost, no? Quan un propietari posava el seu pis a Idealista, el trucaven 10, 15 immobiliàries dient-li, no, mira, no lloguis directament. Ja te'l llogo jo, ja me n'ocupo jo, i tranquil que tu no pagaràs res, que li cobraré tot el llogater. Per tant, era una situació completament injusta, no una estafa, on se li cobrava el preu de comercialitzar un producte, no el que el comercialitzava, sinó a qui el comprava, que realment no passa en cap altre mercat. Llavors, des del Sindicat de Llogateres portem molt de temps denunciant que aquesta situació no només és injusta, sinó que a sobre el que fa és posar encara més barreres a l'accés a l'habitatge, no? Crec que hem de recordar que quan algú vol accedir a un pis ha de pagar la fiança, el dipòsit, després havia de pagar la immobiliària i, per tant, el primer mes d'entrar en un pis, potser s'havien de pagar 3.000, 4.000 euros.
Efectivament.
Era un escàndol. Llavors, fa 5 anys que el sindicat està insistint i lluitant perquè això canviï i, finalment, fa pocs mesos ho vam aconseguir, no? Vam aconseguir que, finalment, la llei reconegués aquesta injustícia i que, per tant, a partir d'ara, els honoraris de les immobiliàries les hagi de pagar qui triï aquest servei, per tant, l'arrendador, el propietari.
Des de que hi ha aquesta aprovació de llei, com deies, el cobrament il·legal dels honoraris s'ha tornat més freqüent?
Exacte. Sabem que el sector immobiliari és un sector que està constantment intentant trobar l'escletxa, trobar les trampes quan s'aproven lleis que no els van a favor, no? Llavors, el que hem començat a adaptar des que ha entrat en vigor la llei és que hi ha immobiliàries, hi ha rendistes, hi ha fons d'inversió que intenten saltar-se-la. I és per això que hem decidit emprendre una campanya que es diu Estafa Immobiliària, que precisament serveixi per, d'una banda, informar tothom de quins són els seus nous drets, no? Perquè no se la puguin colar, i d'altra banda, que en aquells casos on s'hagi produït una estafa, el sindicat de llogateres pugui intervenir per recuperar les quantitats que hagin estat robades.
Sé de gent que ha anat a immobiliàries o que tenia pensat llogar un pis i fins i tot li han dit o agafes això o el lloguer del pis serà molt més car. I hi ha gent que, clar, davant la por de perdre aquell pis, de no poder llogar-lo, doncs diu que sí ràpidament, no? I paga.
Bueno, si algú es troba en aquestes circumstàncies de por d'haver de perdre el pis i ha pagat, que no pateixi. O sigui, la batalla no està perduda. Si aquesta persona pot demostrar que ha pagat uns diners en valor d'honorari, encara que ho hagi firmat, com que la llei diu que això és il·legal, des del Sindicat de Llogateres l'ajudarem a recuperar els diners. És a dir, és com si tu firmes un contracte laboral que està per sota el salari mínim. Això és il·legal, no pot passar. I, per tant, és molt important que les poques lleis que tenim, els llogaters, que defensen els nostres drets, que ens juguen a favor, les fem efectives. Perquè aquí sabem que hi ha un lobby immobiliari que no para de fer pressings als governs perquè els aprovin lleis que van de part seva, no? I ara que hem aconseguit esgarrapar alguns drets que realment fan que la nostra vida sigui una mica més fàcil, és molt important exercir-los. I això, que si algú l'han estafat, si algú ara mateix està a punt de firmar un contracte i té dubtes, que es posi en contacte amb el sindicat, que vagi a la web estafainmobiliàries.org i val la pena, realment val la pena lluitar-ho.
A més, es farà a diferents ciutats del territori, no? Perquè això es vagi corrent la veu, perquè encara hi ha gent que potser no sap que hi ha aquesta aprovació de llei, que el que ha de pagar els serveis de la immobiliària és directament el propietari del pis, que és el client de la immobiliària, no nosaltres, que anem a llogar.
Exacte. Exacte. Aquesta campanya es desplegarà la totalitat del territori, perquè des que va, o sigui, no és com la regulació de preus, no? Que depèn de les comunitats autònomes i encara està en procés de ser desplegada, sinó que el tema dels honoraris de les immobiliàries afecta la totalitat de l'Estat des del minut en el que va entrar en vigor la llei. Per tant, en qualsevol ciutat, sigui àrea tensionada o no ho sigui, això és així. Per tant, si algú ens escolta i o sap de familiars o d'amics que es troben en aquesta situació, és molt important que s'hi posin en contacte per resoldre aquest tema.
Doncs que sapigueu que s'ha iniciat aquesta campanya de denúncia i mobilitzacions per acabar amb les estafes. Recordem que no és el mateix pagar 3 mensualitats, una a la immobiliària, una altra a la fiança de pis i una altra del més corrent, que pagar 2, que és el que et pertoca per llei. I així està aprovat. I per això la gent del Sindicat de Llogateres vol ajudar-te. Recordem, el hashtag de la campanya és estafes immobiliàries, per acabar amb aquestes estafes que cobren il·legalment despeses de gestió, i a través d'aquest web, a través d'un senzill formulari, qualsevol persona podrà saber si ha estat estafat i posar-se en contacte amb el sindicat perquè es puguin assessorar i recuperar els diners robats. Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres, com sempre, gràcies. I
moltes gràcies a vosaltres.
I enhorabona per la feina que feu i a la quantitat de gent que ajudeu. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Adéu.
Sentir és ràbia, és plorar, és patir, és enfadar-se i allunyar-te perquè et fa mal. Però sentir també és amor, alegria, eufòria, passió, felicitat. Sentir és somiar que es pot, perquè sentir és viure. I jo no vull deixar de sentir. Abona't al Reial Club Deportiu Espanyol. Abonaments al 50% i menors de 10 anys gratis.
Quiero perder 6 kilos y ponerme bikinis como los de hace 10 años, que estaba bien delgada y bien guapa. Quiero presumir este verano. ¿Cómo puedo hacerlo?
Luce el bikini o bañador que quieras, porque te aseguro que este verano con el plan 1-2-3 vas a bajar de 4 a 7 kilos y en tan solo 3 semanas.
No son batidos, apto para todos y con registro sanitario. La primera semana, sobres de piña.
Eliminas retenciones, toxinas y 2 kilos menos.
Segunda semana, sobres de naranja.
Pierdes la barriga y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Tercera semana, las cápsulas que queman y captan la grasa.
Ya bajas de 4 a 7 kilos, 6,50, 51, 52, 53. Es económico. Y para marcar un vientre perfecto de tableta, el electromusculador gratis con tu plan 1-2-3.
Pero eso no es todo. También el gel adelgazante con rolones para la grasa localizada. Solo tienes que llamar al 650-51-5253 y mañana lo tienes en tu casa. Envío gratis por mensajería, así que disfruta ya del plan 1-2-3 llamando al 650-51-5253.
Avui a Herrera Cope Catalunya i Andorra us volem parlar que davant de l'apertura generalitzada de piscines públiques, privades i l'augment d'activitat aquàtica a platges, rius i pantans, hi ha moltes associacions, molta gent, moltes federacions que s'alien un cop més per insistir a la societat en el missatge de prudència amb les mesures, com les mesures preventives més eficaces per evitar conseqüències indesitjables a l'hora de fer o donar-te una zambullida, com es diu en castellà. Avui parlem amb la psicòloga tècnica a Catalunya de l'Associació de Persones amb Lesió Medular i d'altres discapacitats físiques, que és la Verònica Valero. Senyora Valero, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tot i que cada any repetim sempre el mateix missatge i es fa molta èmfasi amb els perills que hi ha a l'hora de fer un bany i no fer-ho de la manera correcta, sempre s'ha de fer campanya estiu darrere estiu, no? Com és el cas d'aquest 2023.
I tant, tornem aquest any a fer la mateixa campanya. És molt important perquè, com bé dius, cada estiu hi ha lesions medulars que es produeixen per capbussades imprudents. Aproximadament el 6% de les lesions medulars són per aquest motiu. Així que no podem parar d'aquesta campanya.
És una campanya que du per nom amb cap sí, de cap no.
Exacte, en cap sí, de cap no. Uh-huh.
Quins són els consells que doneu? O què és el que hem de tenir en compte a l'hora de llançar-nos a l'aigua des d'una piscina, a la platja o allà on estem?
Doncs primerament cal conèixer la profunditat del fons on farem la capbussada. Això és molt important. D'altra banda, a rius, llacs, al mar, vigilar l'aigua, l'estat de l'aigua. Si veiem que està tèrbola, no es veu al fons, hi pot haver una branca o pot haver-hi alguna roca, llavors fixar-nos en l'estat. Per altra banda, també les corrents de l'aigua, les onades, això pot canviar la distància que hi ha cap al fons. Llavors, encara que ens banyem en dies consecutius, pot haver-hi canvis a l'estat de l'aigua.
Uh-huh.
És molt important. Ai, digue'm, perdona.
No, digue'm, Verònica, sí, segueix, sí.
Molt important també evitar llançar-se de cap a l'aigua. I si es fa, fer-ho sempre amb les mans davant el cap i entre els braços, amb la prolongació del cos per tal de no produir una lesió al cap o coll.
Uh-huh. Verònica, estaria molt bé que es facin servir, no, que crec que se fa, cartells, infografies, indicacions i consells abans de tirar-se a l'aigua, que es posessin a disposició, no sé si d'ajuntaments, comunitats de veïns i de qualsevol altra entitat que gestioni un espai aquàtic, no? Amb banyistes, on hi hagi ubicat doncs, aquest material perquè la gent ho pugui mirar.
Exacte, sí, aquest any esperem tornarem a repartir flyers amb aquesta campanya perquè tothom se n'assabenti.
Imagino que quan una persona, un jove o no tan jove, es troba amb un tipus d'aquestes lesions, tu que ets psicòloga, imagino que el primer cop, i mai millor dit, és d'incredulitat, no? De pensar, estava gaudint i al final he acabat amb una tetraplègia o algun problema de mèdula, no? Una altra discapacitat física.
Exacte. I això fa encara més complicat després poder entendre la situació.
Quines són les eines que doneu perquè aquesta persona encari o vegi la vida d'una altra manera?
Bueno, una vegada ja la lesió medular, el que s'intenta és fer un pla de vida independent i que la persona pugui continuar la seva vida. El que hem de tenir clar és que doncs, en moltes situacions hi haurà coses que canviaran, no? I
Vosaltres, no sé què diuen les dades, teniu dades de si malauradament van creixent el número de persones doncs, que no tenen por, es llencen sense miraments, amb molt entusiasme, sense pensar realment que pot haver-hi un perill important?
Sí, doncs mira, l'any 2022 van ingressar a l'Hospital Nacional de Paraplègics 8 persones amb lesió medular. D'aquestes 8 persones, 6 s'havien lesionat a la piscina.
Uh-huh.
I aquesta dada és important perquè no fa referència només a la falta de prudència, sinó també a l'accés d'una confiança extrema, no? Perquè donem per fet que la piscina no és perillosa i el mar sí, no?
Clar, clar.
Llavors, prudència a tot arreu.
Doncs des d'aquí recordem aquesta campanya, Con cabeza sí, de cabeza no. És una campanya de prevenció de lesions medulars per aquest mala capbussada. Així que s'insisteix un cop més a la crida, a la prudència a tots els banyistes, i tant de bo no hi hagi cap persona que pateixi cap tipus de... Bueno, aquest tipus de lesions, perquè malauradament et canvia la vida, així que extremem les precaucions. Verònica Valero, tècnica, psicòloga a Catalunya, d'aquesta associació de persones amb lesions